Radio Vilafranca. Vilafranca.
Bon dia i bona fresqueta d'aquest 28 d'agost. Qui diria que després d'aquests dies de calor intensa i de no parar de demanar pluges, avui estaríem una mica remullats i remullades i sortint de bon matí amb una mica de màniga llarga per si de cas. De moment Sant Fèlix ha complert i ens ha portat un cap de setmana de pluja, que sí que ha anul·lat o modificat algun dels actes previs de la nostra festa, però que des d'aquí li demanem que respecti al màxim aquests dies que venen i els actes, sobretot els principals i els més importants. De moment aquesta nit és nit de pregó i aquí estem entusiasmades i amb molts nervis per veure a la periodista i excompanya de la casa, l'Anna Ballonesta, que segur que ho farà molt bé. Aquí també ho fem molt bé, som el Penedès Gama Extra, que des d'ara i fins les 12 us acompanyarem per fer-vos un matí una mica més distret, amb Toni Olivella al control tècnic i jo mateixa, Aina Soler. Evidentment, això no seria possible sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens porten una gran varietat de seccions i contingut que segur que us agradarà. Començarem al matí al Penedès Gama Extra, com sempre, entrant primer de tot al quiosc per fer un cop d'ull a les portades i als titulars que ens han portat els diaris d'avui. Tot seguit, amb el company Eric Guijarro, parlarem d'esports i de l'actualitat d'aquest cap de setmana en temàtica esportiva. Seguidament, esbossant el Firart, amb la Cristina Gallardo, la Joana Salvador i la Joana Sadurní, ens acostaran alguns dels artistes d'aquesta edició del Firart, que recordeu que ja està inaugurada, que ja està present i que podeu anar a visitar i a gaudir de les obres que ens han preparat tots els artistes. Començarem la segona hora, com cada dilluns, parlant de formatges. I avui la Gemma Urgell i la sommelier Núria Sòria, de Xerigots, ens porten els vins i formatges de festa major. I també viatjarem a Bra per parlar de slow food. Seguidament, a Espectacles Vilafranca ens porta les recomanacions de la temporada d'espectacles d'aquesta que vindrà ara. I tot seguit, el Joan Rovira ens parla de les ombres monumentals. Acabarem el programa amb una mica de concurs, que això també us agrada molt. I avui parlarem dels dies mundials de la setmana i començarem el sorteig per regalar una caixa de préssecs. Aquesta setmana de la família Esteve Ràfols, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Acabarem el matí escoltant Breakfast in America de Superdrum. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat a la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat ara a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb el flash informatiu de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 2:15 de 10, d'11 i de 12. Així anirà doncs aquest matí del dilluns 28 d'agost. I dit això, comencem. I com us deia, comencem al matí entrant al quiosc per veure les portades dels diaris i els titulars que ens porten aquest dilluns. Comencem amb el diari L'Ara, on el titular principal diu PNB i Junts refan ponts de cara a la investidura. Jordi Turull i Andoni Ortuzar recuperen una interlocució entre partits interrompuda el 2017 i Feijóo assumeix la derrota un mes del debat per no haver de cedir davant l'independentisme. En foto de portada veiem aquest partit del Barça que s'ha celebrat aquest cap de setmana amb el titular Lamine lidera el Barça en el caos. El jove es carrega a l'esquena l'atac blaugrana i permet als de Xavi endur-se els 3 punts del Villarreal amb gols de Gavi, De Jong, Ferran Torres i Lewandowski. I també com a titulars de l'Ara, rècord d'inversió en renovables i de consum de petroli. La Xina lidera tant el primer rànquing com la demanda de cru. Investiguen la col·locació de xinxetes a la Vuelta, nou incident en el pas deslluït de la ronda per Catalunya i Rússia diu que l'ADN d'un dels cadàvers és de Prigojin. 7 dels identificats són membres de la cúpula de Wagner. Anem al punt avui amb el titular L'altra cara d'Oppenheimer. El film de Christopher Nolan marca el punt de partida d'una cursa atòmica que encara segueix. I Girona va ser clau en la digitalització del fons del Tribunal de Reclamacions Nuclears. Veiem en foto de portada el riu Ter, que baixava ahir amb força a conseqüència de les pluges del cap de setmana, el seu pas per Camprodon, amb el titular Pluges intenses amb algunes afectacions. El temporal deixa més de 100 litres al Pirineu i intenses tempestes al litoral de Barcelona. I també com a titulars del punt avui, victòria del Barça en un partit de bojos. L'equip de Xavi es deixa remuntar un 0-2, però acaba donant-li la volta. I en foto veiem els jugadors culers que celebren un dels gols. Pastissos que diuen adéu. Pastisseries històriques han de tancar per manca de relleu. És un dels altres titulars que tenim al punt avui. I creixen els robatoris d'ampolles d'oli als supermercats. Una cadena de Barcelona protegeix les ampolles amb un sistema d'alarma. Anem al periòdico on veiem el titular Rússia converteix el Mar Negre en un nou front bèl·lic. La fam al món com a arma de guerra, els incidents entre barcos de guerra russos i vaixells de càrrega en aigües internacionals s'han multiplicat les últimes setmanes i creixen les veus a la OTAN per impedir el bloqueig naval a Ucraïna. Veiem en foto de portada una celebració de Lamine amb el titular Lamine, la joia de la Masia. El jugador de 16 anys va ser clau en els gols i va posar ordre en un partit caòtic amb el Villarreal amb un 3-4. I també més titulars del periòdico. Espanya dispara la revenda de carbó en ple bloqueig a Rússia. Ramaswamy guanya força com a rival de Trump en les primàries. La negociació de Sánchez tensa Junts i l'ANC abans de la Diada. I per últim, els preus a les terrasses dels eixos turístics són un 50% més cars que la resta de Barcelona. Anem a La Vanguardia, el titular. Els juristes ja preparen el text de la futura llei d'amnistia. Els experts que assessoren el govern central donen per fet que la mesura és constitucional i centren el debat en l'abast i la justificació de la norma. En foto de la portada també veiem en aquest cas el partit del Barça, amb el titular Yamal, una promesa decisiva. El Barça va firmar ahir la primera golejada de la temporada 3-4 contra un Villarreal que li va posar les coses difícils i el va obligar a remuntar. Van obrir Gavi i Franqui, De Jong amb el marcador en contra, van sentenciar Ferran Torres i Lewandowski, però va ser Lamine Yamal, de només 16 anys, qui es va endur els aplaudiments en diverses jugades decisives. I més titulars de La Vanguardia, el líder dels populars catalans contradiu Feijóo sobre Junts, amb la cita que algú em digui de què cal parlar amb ells, diu Fernández. Més titulars en aquest cas de promoció, Barcelona aposta per grans actes esportius, l'atletisme, l'Espanyol que tir subcampió del món dels 5.000, meteorologia, incidents per les pluges a Catalunya, i més titulars d'aquest cas de La Vanguardia, l'anàlisi forense de l'ADN confirma la mort del cap dels Wagner i el dièsel ja només representen el 10% dels automòbils fets a Espanya.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
I parlàvem ja amb aquests titulars d'una mica de futbol i de Barça, però qui ens acostarà ara a l'actualitat esportiva que més ens interessa és l'Eric Guijarro. Bon dia, Eric.
Molt bon dia, Aina. Pues, quin piropo, no?, per començar.
Home, de bon matí un dilluns va bé, això.
Doncs sí, sí. Comencem repassant el que ens ha donat de si aquest cap de setmana a nivell esportiu. I si parlem a nivell local, doncs hem de repetir que teníem un vilafranquí al Mundial d'Atletisme que es disputava fins ahir mateix a Budapest, Ibra Shakir, i de fet ara agafem un avió, figuradament, i anem fins a Budapest per saludar el nostre protagonista d'avui, a l'Ibra, que ja el tenim al telèfon, l'hem fet matinar una mica, i sobretot després de la pallissa que es va fer ahir en aquesta prova de marató, doncs agraïm molt que ens estigui atenent. Ibra, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Imagino que recordes el que estaves fent ahir a aquesta hora, eh?
Sí, encara estava... Bueno, ja ara, a aquesta hora, ja justament havia acabat i sí. La veritat és que va ser un dia per no oblidar.
Un dia pel record i que sobretot doncs, molt esperat per tu, perquè ho havíem anat parlant en aquests mesos previs, no? A mesura que s'acostava aquest Mundial, de saber si es podria participar, si no, al final sí, i sobretot finalitzant dins d'aquests 25 primers classificats. De fet, la selecció espanyola heu aconseguit una cosa que només ha aconseguit Kènia en aquesta prova de marató, i és tenir els tres atletes dins d'aquest top 25.
Sí, la veritat és que, bueno, els atletes dels espanyols que han format a la marató, la veritat és que vam ser un grup molt, molt compacte tota la cursa. Bueno, jo vaig sortir una mica amb moltes ganes, perquè tenia moltes ganes de... Bueno, i també vaig pecar una mica de novato, saps? Del principi entrava a tots els canvis dels atletes africans i la veritat és, bueno, podríem dir que m'ha desgastat una mica la part final per no arribar tan fresc per temes també de calor, de deshidratació, però bueno, l'experiència és molt positiva. Això, el que anàvem a buscar, suposo que ho hem aconseguit, que era acumular experiència per futures competicions, i la veritat és que no em puc queixar del meu debut amb la selecció.
Tu mateix ho comentaves ara, que al final et veiem doncs, ja patint, no? Sobretot quan ja acabaves la prova. Aquesta calor, aquesta humitat, tot i ser molt d'hora pel matí, sí que és veritat que us vam veure a tots els atletes patint bastant aquestes condicions, no?, del clima.
Sí, la veritat és que, bueno, tot i que vam sortir a les 7 del matí, era un dia de molt de xafogó, molt... Quan passaven les hores, els minuts, les hores anava... Cada vegada hi havia més sol, i la veritat també, com t'he dit abans, he pecat moltes coses a millorar, perquè he sortit molt, molt... amb molta il·lusió, allà al davant, i cada... no he begut bé, no he menjat bé durant la competició, i això també ha fet que arribés una mica la última volta amb poques forces. Però bueno, sí, al quilòmetre 30 o així m'han començat a patir les cames, a unes rampes i alguna foto allà a l'entrada de meta sortia quasi morint-me, però bueno, havia d'aguantar i de acabar la cursa fos com sigui, com sigui. Així que ha aconseguit.
També és l'aprenentatge, no?, el fet de doncs, debutar en un Mundial, com tu mateix deies, i que també, doncs, sí. Què és el que més t'ha sobtat a nivell competitiu, comparant amb els atletes? Allà et trobes doncs, amb els millors del món.
Doncs això, són les petites coses que fan aquesta diferència cap al final, i això és l'experiència. O sigui, tu al principi et veus bé i has de tenir molt, molt de cap fred, d'anar a veure, d'anar, aunque les sensacions poden enganyar al principi, has de ser molt conservador i anar fent. I això, la veritat és que en cursa m'he vist molt bé, o sigui, no, et diria que m'he vist allà amb els millors del món. O sigui, sí que ells tenen un esglaó més, però la veritat és que quasi tota la cursa m'he vist allà amb ells i he pogut gaudir molt. I sí, sí, la veritat és que el meu objectiu, que era el 16 primers, la veritat és que ho he vist tota la cursa, capaç d'aconseguir-ho. Però, bueno, són aquestes coses que al final no pots controlar i que fan marcar la diferència. Però la veritat és que molt content amb la cursa que he fet i sí, sí, per debutar no està malament.
No, està molt bé, molt bé. I a més, el que t'anava a comentar, home, potser amb una miqueta menys d'eufòria, com tu dius, sí que aquest top 16 tu el veus factible, eh? L'haguessin aconseguit.
La veritat és que sí, 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 sí. I ja et dic, amb els meus companys de selecció, la veritat el que pitjor marca tenia era jo. Em treien 2 minuts i la veritat és que he anat tota la cursa davant d'ells, així que no puc estar més satisfet amb la cursa que he fet, i hem entrat just un darrere de l'altre, així que guai, així que perfecte, i ara descansar, que ho necessito. La veritat és que no em puc ni caminar, però sí, hem de recuperar primer bé i després ja pensar quina ruta agafar per estar en aquests jocs tan, tan desitjats.
Sí, perquè ara diríem que ja has complert una part del somni, no? El fet de participar en un Mundial, això ja és una experiència que tenim al sac,
sí, sí.
Ja això ho marquem amb una X. Ara, doncs, a pensar un any vista en aquests Jocs de París, que bé, una mica el full de ruta al llarg d'aquest any, com ens el plantegem?
La veritat és que sí, el primer pas que era veure i sentir el que és des de dintre, el que és això de... A veure, tothom diu que en un Mundial hi ha més nivell que un joc, així que... Però, bueno, ahir hi havia molt de nivell i la veritat és que ara això, descansar ara uns dies i començar molt suau, recuperar del tot i començar a acumular quilòmetres i segurament la propera marató sigui al febrer a Sevilla, i esperem que sigui amb una gran marca. Així que això serà... Bueno, i entrenar molt fins a arribar allà. Entrenar molt i esperem que les lesions ens respectin a la salut, que és molt important. La veritat és que en una preparació de marató és molt important cuidar aquestes coses, perquè... 2 dies de, jo què sé, de tenir febre et poden atrasar molt de treball i sí, sí, has de cuidar el més mínim detall. Així que per ell.
Ara, a veure, cosetes calentetes, bufanda, guants, quan vingui el fred i a no agafar cap refredat. Ibra, cuida't, que et volem veure en aquests jocs.
Sí, sí, sí. Sí, sí, la veritat és que sí, sí, sí.
També t'anava a preguntar, pel mig, Mundial de mitja marató, participaràs o això no, ho descartem?
No, descartem. La veritat és que havent fet la marató ara no és recomanable, la veritat. No, ara, i tot just hi ha menys d'un mes per no ens dona temps d'arribar-hi, així que no, ara estem totalment trencats de cames. El primer és recuperar i no. La veritat és que amb el Mundial de Marató en tenim prou.
Doncs, Ibra, sí, sí. Ens n'alegrem molt que hagis pogut complir aquest somni. Vam estar ben atents a la teva participació a la Marató i era un goig, doncs, veure't creuar finalment la meta. També gràcies per atendre'ns avui. I sobretot que estarem ben atents a les teves proves futures i aquesta marató de Sevilla, on va començar tot aquest 2023, sí. I que va ser una mica, doncs, aquesta llançadera per participar al Mundial.
Sí, 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 la veritat que també des d'aquí vull donar les gràcies a tots els vilafranquins, a tot el Penedès, perquè la veritat és que m'han fet arribar molts ànims des de les xarxes socials i la veritat és que de veritat que ho necessitava i tenir la gent propera a tu, la veritat és que ajuda molt. I estaré eternament agraït a tota la gent del Penedès, de Vilafranca, i moltes gràcies a vosaltres per fer que arribi a la gent. Així que moltes gràcies.
Doncs una abraçada molt forta, Ibra, i sobretot recupera't bé i aprofita aquests dies per descansar, que t'ho mereixes.
Moltes gràcies.
Una abraçada
a tothom. Adéu.
Ho veies, no? Que maco, no? Sí, realment, doncs, un goig parlar amb l'Ibra, amb gent com ell, i que sobretot, doncs, després d'un esforç tan titànic i tan dur com el d'ahir, doncs encara tinguin aquest momentet per atendre'ns des d'allà a Budapest, des d'allà tornarà fins aquí a Vilafranca, probablement també allà a Sòria, que és on ell entrena més habitualment, però també es deixa caure, perquè Vilafranca és un habitual també d'aquestes pistes a la zona esportiva. Ibra Chakir, un dels protagonistes, però també aquest cap de setmana ens queden un parell de minutets, però aprofitarem també per parlar d'altres temes que s'han produït. Per exemple, parlem d'hoquei patins, el Noia, que començava la pretemporada aquesta setmana passada i també disputava aquest cap de setmana el primer partit de preparació, victòria per 3-8 davant el Mataró en el primer partit de la Lliga Catalana 2023, que, com dèiem, també era, doncs, suposava aquest primer partit de preparació pels sadorninencs. Doblets de Xavi Rovira i Aleix Esteller i gols de Xavi Costa, Toni Salvador, Jordi Bargalló i Iván Morales van donar forma al triomf penedesenc davant un Mataró que superaven amb solvència equip que enguany competirà a l'Hockey Lliga. Pel que fa al Pati Vilafranca, recordem que encara no ha començat la pretemporada, ho farà el proper dilluns 4 de setembre, encara tenen la festa major pel mig per, no sé si descansar, sortir de festa, ja ho veurem, no m'hi poso, però dia 4, dia fixat per tornar a la feina amb aquest retorn a la pretemporada. I pel que fa al futbol, també jugava el Vilafranca, jugava el seu penúltim partit de pretemporada, partit de festa major contra l'Europa i victòria per 2-0 davant un equip de superior categoria, equip de segona federació, gols de Genís Cargol i també el segon que el feia Martí de Castro. Victòria per 2-0, per tant la Copa es quedava a Vilafranca, l'aixecava el mateix capità Eric Via, l'equip estrenava la seva nova equipació, d'aquesta samarreta de la qual parlàvem la setmana passada. I també es produïen dues imatges interessants durant el partit. El quintet d'administradors feia el xut d'honor abans de començar el partit i al primer minut del partit no es va jugar. El Vilafranca i l'Europa van acordar que no jugaria com a protesta pel cas Rubiales, tota aquesta polèmica que hi ha hagut i que ara mateix, doncs, el té apartat de la presidència com a mínim durant 90 dies després que la FIFA, doncs, hagi aplicat aquesta sanció, que no pot exercir el seu càrrec. Per tant, doncs, tota aquesta polèmica que s'ha generat al llarg d'una setmana i que encara sembla que portarà cua, molts clubs encara posicionant-se, i és el cas de Vilafranca i Europa, que van aprofitar també aquest partit jugat dissabte a la tarda per dir la seva i també mostrar el seu rebuig contra aquesta conducta del president Luis Rubiales. Queda només una setmana de pretemporada pel Vilafranca, comença la cinquena i aprofitarà diumenge per jugar l'últim partit de preparació. Serà els Canyars de Castelldefels. Per davant quedarà tota una setmana d'entrenaments i ja el dia 9, en principi dia 9, a les 6 de la tarda, partit al camp de la Rapitenca, primera jornada de tercera divisió per l'equip de Santi Triguero, que posarà fi al seu estiu.
Un dilluns molt complet, Eric? Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Aina, i molt bona festa major.
Igualment.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Són 2:15. És el moment d'acostar-nos en aquest matí de dilluns per primera vegada a l'actualitat de casa nostra. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson i avui ho farem, evidentment, ja amb clau prefesta majorenca. Aquest vespre hi ha el pregó i es dona, per tant, doncs, ja podríem dir que oficialment el tret de sortida de la festa major d'aquest 2023. Una festa major en els punts Liles, el bus Llançadora i també la formació que s'ha fet a Valls i Barres són alguns dels eixos que s'han posat sobre la taula per prevenir les agressions sexistes a Vilafranca. El Servei d'Igualtat ha tornat a activar doncs, aquest dispositiu de punts liles de cara a la Festa Major per informar, prevenir i atendre actituds masclistes i comportaments sexistes i LGTBI-fòbics en els espais públics. Un d'aquests punts estarà precisament a la plaça Penedès durant tota la Festa Major. Una Festa Major d'enguany que comptarà amb dos punts liles fixos cada dia i dues parelles itinerants que s'aniran desplaçant per tots aquests espais festius, uns punts que ja estan actius des del dia 28 d'agost i fins al 2 de setembre, de les 11 de la nit fins a les 6 de la matinada. La regidora d'Igualtat, Montse Arroyo, apuntava que enguany s'ha volgut treballar de forma coordinada també amb la barraca. Novament es comptarà amb un punt lila diurn el dia 30 d'agost en la Diada Castellera. A banda del de la plaça Penedès, on s'instal·larà un dels punts, també n'hi haurà el 28 d'agost a la plaça Sant Joan, el 29 a la zona esportiva, el 30 i el 31 a la plaça Sant Joan, el dia 1 de setembre al Parc del Tivolí i el dia 2 a la plaça Jaume I. Us volem recordar també que dijous al vespre es va produir una operació policial planificada conjunta entre els cossos de policia local, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, en una zona a l'entorn del carrer Sant Sadurní, al barri de l'Espirall de Vilafranca. L'objectiu era detectar irregularitats de diversa índole, identificar persones i també inspeccionar establiments per detectar infraccions a la llei d'estrangeria, delictes fiscals o requeriments judicials. Una operació que va acabar amb un detingut i 26 identificats. L'operació partia de la iniciativa i de la coordinació de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, liderada pel regidor Ramon Zavalla, i tindrà continuïtat també en d'altres zones de Vilafranca en aquests propers mesos per combatre i reduir l'índex delinqüencial. Els castellers de Vilafranca volen acompanyar el 3 de 10 amb 3 gamma extra a la Diada de Sant Fèlix. Dijous a la tarda es va fer el sorteig de l'ordre d'actuació de les colles castelleres de cada hora a la Diada de Sant Fèlix. També es va sortejar l'ordre d'actuació de les colles locals del dia 29. Un sorteig que es va fer en un acte públic al Vinzeum, que es va emetre en directe per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca i que conduïen els periodistes Judit Benatges i Pep Ribas. El doctor Josep Panyella, de Serveis Mèdics Penedès, patrocinador de la Diada, va exercir de mà innocent repartint un sobre entre els 4 caps de colla, 3 amb un full en blanc i només un amb una imatge de Sant Fèlix que decidia l'ordre d'actuació. La sort va anar a parar a mans de Sisco Benet i d'aquesta manera els castellers de Vilafranca tornaran a obrir plaça a la Diada de Sant Fèlix aquest 30 d'agost. El seguiran per ordre la colla Joves Xiquets de Valls, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa. El cap de colla dels Minyons, Xavi Jurado, confiava en la torre de nou en folre i manilles i també en poder oferir alguna altra gamma extra. Per part de la vella, Manel Urbano recorda que ja han fet enguany el 4 de 9 en folre i agulla i té clar també el pilar de 8. Molt més escuet es va mostrar el cap de colla de les Joves, Edu Toda, bàsicament anunciant 3 castells de 9 per Sant Fèlix. Per la seva banda, el cap de colla dels Verds, Sisco Benet, comentava que de cara a Sant Fèlix tenen clar que hi haurà el 3 de 10 i un pilar de mèrit i que la resta dependrà també de com hagin anat aquestes diades del Callà i l'Arbós d'aquest passat cap de setmana. Recordem sobretot la darrera marcada també per la pluja. Per tant, doncs, caldrà veure quines són les valoracions que en fan. Avui us explicarem també com han viscut aquestes colles aquest passat cap de setmana. I recordem, per acabar, que el Firar 2023 obre ja la porta amb una gran barreja de disciplines i d'estils artístics. Dijous al vespre s'inaugurava, doncs, a la Capella de Sant Joan una nova edició del Firar, la mostra d'art de petit format que celebra en el marc de la Festa Major. L'edició d'enguany compta amb les obres de 40 artistes del territori, on es pot comprovar una gran diversitat d'estils.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Vols aconseguir els millors productes de perfumeria i adrogueria d'una manera ràpida i còmoda? Vols descobrir el més ampli assortit en productes per a la higiene personal i neteja de la llar obtenint els millors preus? Doncs ara ho tens fàcil, perquè a Cal Vicentó estrenem nova pàgina web amb venda online, www.calvicentó.com. Fes les teves compres amb preus especials web i aconsegueix un 10% de descompte extra amb el codi VIP10. Et portem la comanda a casa, o si ho prefereixes, la pots recollir a qualsevol dels nostres establiments. Cal Vicentó, perfumeries i adrogueries, 9 establiments al teu servei i ara també amb venda online, sempre a prop teu.
Doncs això ja fa més que olor de festa major. Aquesta secció cada vegada ens acosta una mica més a aquestes dates que tant ens agrada, però és que avui ja hi som, en aquestes dates. Estic parlant ni més ni menys que de la secció Esbossant el Firar. Bon dia, Joana.
Bon dia, Aina.
Un dia més. I avui tenim aquí amb nosaltres el Manel Atzarà al telèfon. Bon dia, Manel.
Bon dia.
Tenim també el Ricard Soler, a l'Helena González i a l'Anna Rafeques. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Animats.
Perfecte. Doncs bé, el que fem aquests dies és primer conèixer-vos una mica, o sigui que si ens voleu explicar qui sou, què esteu preparant pel Firar, quin és el vostre estil, tot això. Qui vol començar?
Jo sempre passa. Mateixa.
Perfecte.
Doncs jo sóc l'Helena González del Zinet i sóc docent d'art, realment. Jo sóc professor de l'Institut Milà i Fontanals i estic al costat d'un exalumne, el Ricard.
Ai, que maco!
Jo aquest any, pel Firar, presento unes peces de paper. L'any passat vaig presentar un treball amb collage i aquest any, realment, en comptes de fer collage, creo paper amb unes formes predeterminades, no? I res, estic molt animada perquè he estat provant moltíssim, he estat treballant-ho molt i realment m'han sortit unes coses que considero que són molt interessants i espero que us agradin.
Que bé, quines ganes de veure-ho. Qui més?
Bueno, doncs jo mateix. Soc el Ricard Soler Vilallonga i ara mateix jo estic estudiant. Això és com una cosa nova que m'ha sorgit i que ha sigut una mica com de cop. I clar, jo vaig presentar com una mica el que feia a classe. No esperava com gran cosa i va ser, no sé, treballo des del transfer, que és com una tècnica que vaig tocar així en una assignatura i em va motivar molt i vaig enviar com tot el currículum que havia fet en aquella assignatura i mira, va convèncer. I és una mica com amb fotografies del meu dia a dia, com fent uns collages i tot, i no sé, vaig trobar com molt interessant per presentar-ho. I, per altra banda, una cosa que per mi era nova i he tocat aquest any, que és la risografia, que és, no sé, a mi em fascina. És una cosa que tinc com moltes làmines de treballs de la uni com molt interessants i vaig dir, mira, pues, presenta-ho i a veure si a la gent li agrada.
Ricard, jo no sé ni què és transfer ni risografia. Ens pots
explicar? Pensant
el
mateix.
El transfer, al final, és com una tècnica de que tu imprimeixes imatges amb la impressora, la típica de copisteria, i llavors tu amb un producte que és dissolvent, doncs el que fas és com plasmar-les al paper. Llavors tu aquest paper, aquesta fotografia, pots fer el que vulguis, pots arrugar-la, crear textures i tot, i fer sobreposicions. Llavors és una mica com jugar amb aquests com records de que vaig... Les típiques fotos que tens al mòbil una mica, i vas amb els amics i tot, i és una mica com d'anar creant com un diari personal d'imatges. I és una mica això, no sé si ha quedat molt clar.
Que guai, sí, sí, sí.
I la risografia és una màquina que jo no coneixia, que és bàsicament t'imprimeix per colors. Tu passes el paper, t'imprimeix primer el color groc i es van fer sobreposicions. Primer el groc, després va vermell, blau i negre. I es va fent com una sobreposició i també la gràcia és com el moviment aquest, mai queda exacte i es fa molt, servir molt amb il·lustració i aquestes coses i és molt xulo, la veritat, els resultats. És les típiques publicacions que veus a la llibreria de llibres i contes infantils. I queden uns resultats bastant macos. Sí, sí.
Que xulo, doncs amb ganes de veure-ho.
Sí.
No sé si vol parlar el Manel.
Abans. Sí, sí. Està buscant aquí a l'espai.
Sóc jo. Jo digues,
sí,
digues.
Jo aquest any, com el dic, Manel Atzarà, Ràfols. I, bueno, aquest any presento una mica l'essència a nivell pictòric, que és gest i color. I a partir d'allà doncs, he tocat diferents tècniques, que, bueno, típiques també, no? L'acrílic, l'oli... I aquest any he volgut experimentar una mica més amb tinta xinesa i lleixiu. La lleixiu el que fa és menjar-se la tinta xinesa i aprofitant unes bases de colors, doncs d'alguna manera faig treure els colors base, no? I, bueno, amb tècnica mixta, no? Però per mi l'interessant, que sempre és el que intento buscar també, és el gest, el color, que es contradiuen, no? No sé. experimento bastant amb aquest aspecte. Vull dir que no tinc, diguem-ne, una línia molt marcada concreta, no? Tret de l'exposició que ara faré, doncs això sí, no? Però bueno, la meva base de la pintura és experimentar i buscar noves maneres de fer les coses, que no vol dir que siguin noves per tothom, però sí per mi, no? Bueno, crec que és el bàsic que puc dir.
Bueno, doncs jo sóc l'Anna Rafecas, Santó, i treballo com a docent també a l'Escola d'Art Arsenal, on també ens vam coincidir amb el Manel, que també m'ha fet molta il·lusió, i també m'ha fet il·lusió trobar-me l'Helena, perquè vol dir que Vilafranca està bullint d'art i que això, que amb aquest territori tan interessant que tenim, no ho podem perdre i ho hem de potenciar, això està clar, perquè aquí hi ha molt, molt bona terra perquè hi surti molt tipus d'art contemporani. També el que m'ha fet gràcia, bueno, ja sé que ets de parlar de mi, però que tothom ha coincidit que avui tothom era com un repte de buscar algun llenguatge nou, no? O pictòric, o de materials, i a mi també m'ha sorprès, perquè també hi ha una part que és com molt evident incompresa, que és la joieria contemporània, que faig joieria, i clar, la joieria contemporània, diguéssim que quan veuen depèn quina cosa, pues, clar, és com més difícil d'entendre, però és el mateix, no? Pues per tots nosaltres coincideix que és un repte, no? Tot el que presentarem, vull dir, jo tampoc no sé exactament. Jo estava fent, havia ressorgit d'estar molt de temps sense crear, perquè només em dedicava a l'escola, i també és un error perquè part de tu es queda mig adormit i ajudes a expressar millor els alumnes i també els ajudes a vibrar i a que s'emocionin quan veuen les peces o quan veuen una composició. Com que tu t'emociones, els alumnes ho capten de seguida i embogeixes d'amor a l'art, o sigui. I bueno, jo feia temps que no feia res i ara me va donar per fer, bueno, em va donar, jo crec que m'ajuda a fer eines per l'ànima. Ho vaig titular, llavors treballo el boix, la plata i l'esmalt, o l'alabastre. Llavors és una cosa que vas tocant i vas anant endins, i això són peces que jo crec que t'ajuden, que et sents segur, que és el que et dona, l'emoció que et dona una peça d'art, no?, que no has vist mai. Jo ara estic també anant per camins que no m'hi sento segura, i és com, ai, no sé, no? Inclús hi ha tècniques que no sé si, si, bueno, estic fent coses molt diferents, i està molt bé això d'experimentar, perquè surt de, això volia recalcar-ho, no? Diguéssim que les obres d'art, que també hi ha a la joieria d'art o qualsevol tècnica o vessant, surt de l'emoció. I llavors, quan tu veus una peça i t'emociona, uah, no és qualsevol cosa que hi ha, amb perdó, penjada a vora, i t'emociones. Igual que te pots emocionar amb una herba, eh? Vull dir, jo vaig passar una època, ara recentment, també molt dolenta, i vaig veure un brot d'una fulla d'un arbre que em bellugava, i em vaig venir en aquest món una altra vegada. El Manel. Sí, no?
El poder de la natura.
El poder de... És que és veritat,
que retorna,
eh? Em va tornar. No hi era jo aquí. O sigui, és que és veritat. I després de molt patiment, tornes. Patiment, perquè patim, eh? Que ho sàpiga tothom, que patim molt. Bueno, no sé vosaltres si patiu quan cregueu, però...
Però ja forma part, no?, de l'ésser humà, també. Que sí. Costa molt d'acceptar, però ja forma part de l'ésser humà. És, aquest antagonisme vivencial.
O la personalitat de cadascú de nosaltres, sí. No sé com ho viviu, és que no ho sé.
No com un patiment, eh? Jo crec que ho visc des d'un altre vessant. És això, l'experimentació. I també m'he sentit molt identificada amb això que deies de... També portava com una temporada molt llarga sense estar dins el món de l'art. I realment també em va venir, no?, com les ganes de tornar-hi, no? I llavors, quan estàs dins, és veritat que també ho pots transmetre molt millor. Realment, moltes vegades, fins i tot amb els alumnes, quan estic experimentant amb una cosa... Els faig experimentar ells amb el mateix, no? I realment m'ajuden també a crear llenguatges o dir, ostres, mira com ha sortit això, doncs com jo també aprenc d'ells, no? Com,
és brutal el
que
aprenem.
O el que tu has après, com tu...
La sort que tenim, tu i jo tenim una sort brutal.
Sí, sí.
És cada dia t'alimenten.
Exacte.
Els alumnes cada dia...
Sí, sí.
És una passada, perquè ho comparteixes.
Sí, sí. Aprens molt d'ells i dels companys, també. Moltes vegades, no? Dels iguals. Que sempre tenen com, poden tenir idees o quan dubtes, no? Ara us ho explicava fora, realment, que quan tinc dubtes amb l'obra o el que estic fent, moltes vegades ho porto al centre amb els meus companys, no? I ells intervenen, no?, en la meva obra i diuen, ostres, has provat amb això, has intentat treballar. Uh-huh. I realment és quan l'obra millora, no? Quan és compartida, no? Quan no és una cosa només teva, sinó, o bueno, jo ho visc així, eh? Sinó que més gent intervé en el que tu estàs fent.
Sí. I quan arribes amb algú, no? Uh-huh. Quan t'emociones, quan ells s'emocionen...
Sí. Quina passada.
Sí, és que em fa gràcia veure aquesta visió de com de les meves... Bueno, la meva profe. I jo estar en aquell moment com d'estudiant també és com curiós.
Sí, sí.
Transmetre-ho, és una passada.
És que és com molt gratificant també veure el teu profe com que també fa obra. A la universitat m'ha passat molt com la cosa de que t'inviten i volen que formis part també de la seva obra i tot. I al final és una cosa com molt alliberadora, que a vegades sembla com molt individual l'art i és una cosa de compartir-ho i de vulguis o no pintes una cosa i enviar-li a algú i de... no sé... És com molt alliberador, més que patir-ho, com deies, i per mi és com molt d'allunyar-me d'aquest patiment i dir, mira, he tingut un mal dia, vaig a pintar un rato i és un moment de, no sé,
sí, d'estar... Però mentre ho estàs fent, clar, estàs allà patint i ho exposes a la taula, no saps si estàs perdut o t'has trobat o no sé què, i llavors és això, no? Sí. Que quan ho comparteixes dius... No, si vas bé, no, si això és...
O a vegades tècnicament, no? Tu estàs utilitzant una... o treballant d'una manera i totes les proves que has fet durant un dia o tota la... Dius, desastre, això ho vaig equivocar molt. Necessito fer-ho des d'un altre punt de vista o canviant aquest material o aquesta prova que vaig intentar posar-hi aquest altre material, no funciona. Tota, deixa-ho a banda i comença de nou, no? I això també és com...
Home, que puguem encara trobar coses noves, sí, que no se n'acaben, no? Com el Manel també, no? Va buscant... Bueno, sí. Això m'ha semblat superguapo de tots quatre que...
Sí, que estem innovant tots, no? Amb el que feu i amb el
cos. No anem sobre segur.
I el que diu el Manel, no? Que moltes coses potser no és que siguin innovadores, sinó que per mi sí ho són, no? O jo... per mi són noves. I jo trobo molt interessant això, Manel.
Sí, perquè d'alguna manera, depèn quin material ho estàs utilitzant, clar, jo em sento molt còmode amb l'oli, per exemple. Però no només em baso amb l'oli, hi poso resines, hi poso pintura esmàltica, i barrejo segons quins detergents que fan uns efectes. Però, per exemple, quan jo parlo del patiment, aquí cadascú viu a la seva manera, hi ha el tema de la soledat, per exemple, vull dir, la vida de pintor, d'artista, sí, de com vulguem dir-li, la soledat és molt important, perquè d'alguna manera és
per
una
crear, connexió, no?,
que fa en un mateix i amb la teva obra. I tot depèn també de la importància que li vulguis donar a l'obra, no? Però el patiment d'estar en soledat, quan dic patiment en aquest aspecte, no, que per mi no és negatiu, al contrari. Vull dir que estàs allà en soledat, estàs, no sé si utilitzar la paraula creant, però estàs utilitzant materials per aconseguir unes coses, uns resultats, que no et surt, que no sé què, o et surten altres històries i dius, ma, doncs això m'interessa i no m'ho pensava pas.
Com però que estàs sol...
I... Hi ha una part que és comunitària, de treballar amb gent també, de compartir-ho, però considero que això és una cosa, per mi, d'entreteniment també, no? D'entreteniment o divertiment, creant també, perquè també poden sortir resultats bons, però penso que hi ha dues coses que s'han de separar, que és treballar en soledat i treballar en comunitat. Les dues són bones i vàlides, però una és menys patidora que l'altra, penso jo.
Sí, sí.
Ara, Manel, això t'ha quedat molt profund perquè et sonaven les campanes de fons i tot, eh?
Sí, sí.
Li has posat aquest efecte per fer-ho més dramàtic.
Bueno, no sé. Aquesta va ser la meva visió, no?, amb aquest aspecte. Bueno. Hola?
Ah, sí, sí, et sentim, et sentim. No, avui teníem pensat parlar d'un tema que, si voleu, ja us el llenço, però si voleu seguir parlant de si per vosaltres el procés creatiu i la interpretació de les arts és més solitari que compartit, em sembla un debat superinteressant. Vull dir que jo us llenço el tema, però si voleu reprendre el que estàvem tenint ara, a mi em sembla molt interessant també. Això us ho deixo a libre albedrío vostre. Avui el tema, així que ara que portem uns dies de FIRART, i encara en queden uns, recordem que s'acaba el 31 d'agost. Volíem parlar una mica de si els artistes que us heu presentat aquest any creieu que és possible viure de l'art que feu o no. Sobretot per un tema de sostén econòmic, no? Perquè moltes vegades, ara ho comentàveu també, que feu altres feines, no us dediqueu únicament a l'art. No? Molts de vosaltres heu de fer una mica malabars per poder-vos dedicar a crear i explorar les vostres disciplines. Llavors, el tema d'avui inicialment era aquest, però jo el llenço i si preferiu agafar l'altre, endavant vosaltres mateixos.
Bueno, puc començar jo?
I tant, endavant.
Sí. Bueno, jo tinc una altra feina que em sustenta. Val?
Clar.
També tinc una cosa bona, que tinc un horari que em permet dedicar-hi, val? Un temps, a part que clar, estic en parella, vulguis o no, també requereix un temps, no?, d'inversió amb la parella, però gratar temps per mi a vegades se'm fa una mica difícil. Llavors, jo, durant el temps, amb la meva experiència, d'alguna manera, he anat adaptant la meva manera de treballar al taller, l'he anat adaptant amb el meu temps. Per exemple, en comptes de dedicar-m'hi 6 hores al taller, que no puc fer-ho, 30 o cada setmana i tot i així, però suposem que no li puc dedicar-li 6 hores diàries. Què passa? Que mentre estic a la feina, mentre estic porall de la meva vida quotidiana, jo vaig maquinant, jo vaig rumiant. Sempre a sobre tinc una llibreta i bueno, tinc 2 o 3 llibretes, una per escriure, l'altra per dibuixar, i per qui em coneix, doncs sempre estic allò, si fent un tallat o que sigui, és igual. Em trec la llibreta i em poso a dibuixar, a escriure, o a llegir amb algo relacionat amb el que estic fent. Vull dir que quan arribo al taller, jo ja tinc clar què és el que vull fer. Llavors, no li puc dedicar 6 hores, però potser 2 o 1 hora, però ja vaig directe al gra. I això, doncs, clar, jo m'hi he adaptat i me sento còmode. Més que quan estudiava, per exemple, que li podia dedicar més hores, a vegades eren hores mortes. Clar, tot depèn la intensitat del temps que li dediquis al taller, no? Uh-huh. Llavors, clar, tinc una altra feina, em sustento econòmicament i això també em permet poder fer el que jo vull fer. Si jo, per exemple, a vegades penso, no? I a vegades hi connecto de gent que s'hi dedica realment a la pintura, no? O amb altres activitats. X. Clar, ha de fer una sèrie d'obra, és normal, més comercial, més tal, per poder vendre, no? I ho entenc perfectament. Però, clar, per mi, per exemple, la pintura és bastant més important, no? Llavors, però em puc permetre el luxe de fer-ho perquè tinc una feina, no? I això és bàsic en com jo treballo, saps? És així, això.
Clar, jo, en canvi, em dedico a la docència. Realment va ser per elecció. Jo vaig decidir que volia dedicar-me a això. I això també m'ha ajudat a seguir amb el meu camí artístic, doncs, paral·lelament, no? Sense patir realment econòmicament, tot i que és cert, no, que ja conec, tinc molts coneguts que els agradaria dedicar-se només a l'art i no poden. Un company de feina és escriptor i no pot només dedicar-se a això, tot i que està molt valorat, no? I és una persona molt valorada. Realment això és un problema. El que sí que crec és que l'art realment és com un ofici que ha anat canviant moltíssim, no?, durant la història, i realment potser aquell art que nosaltres ens imaginem com viure de l'art com vivien abans, no?, no sent pintors només, potser no, això no existeix així, però sí que, o molt poques vegades, però sí que penso que l'art està en molts espais, molt més, no? Realment jo acompanyo els meus alumnes, no?, amb diferents sortides artístiques, que no tenen per què ser només la pintura, no? Hi ha moltes vessants artístiques i cada vegada més, no? I molts llenguatges nous. Fins i tot a mi se m'escapa molt i a vegades em comunico amb exalumnes que venen a explicar als centres sortides noves que jo no conec o les estic molt perdudes. Realment penso que l'art està en molt més llocs, no? O forma part de molts espais diferents. Però és cert, viure només de l'art molt probablement és una cosa dificilíssima. No sé el Ricard què té a dir això, ara que ha de sortir.
Ara que comences amb tota aquesta aventura.
Sí, sí. A veure, jo com a estudiant... A veure, la vida d'estudiant és una mica precària. En plan, és trobar feina a qualsevol lloc, al final. I per dedicar-te a l'art ara mateix és buscar temps sota les pedres. És una mica dur perquè a vegades dius, ostres, li vull dedicar més temps, i si li vols dedicar més temps és treure't hores de son, perquè és que no el trobes. Perquè és bàsicament del tren a la universitat, de la universitat al tren, després treballar, i és inviable al final. Però és això de trobar aquells petits moments que dius, estic fent una cosa, però a la vegada intentaré com dedicar-li aquest moment a dibuixar. Un moment que és el típic, que és molta gent d'estudiants deu pensar el mateix, que és la Renfe. La Renfe és el típic lloc de treure la llibreta i dibuixar, sí, 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 gent que està al final com amb la cara d'amargat igual que tu, d'esperar el tren durant hores. Pues, allà és un moment de creativitat molt intens, la veritat.
Però i ara què, Ricard? Ara què faràs?
Ara?
Quina és la idea?
Ostres, és que ara és això, en plan, igual, segueix l'estiu, sembla que sigui el temps lliure per als estudiants, però no és el moment de treballar i és igual que l'època d'estar estudiant. No hi trobo temps, a vegades.
Ja arribarà.
Sí, sí. Ja arribarà un moment que hi pugui dedicar les meves horetes a poder fer, a dibuixar i a pintar.
Jo em referia més a com a la sortida. Què passarà després dels estudis? Quina idea? Tens alguna idea?
A mi m'agradaria com viatjar i dedicar-li una mica de temps a poder viatjar i anar trobant una mica d'inspiració, o el que se li diu, en plan, no sé, d'anar pel món i jo li relaciono molt amb la fotografia i tal, i de com crear aquest vincle entre els records que anava vagi creant i la meva obra, una mica.
Molt bé, doncs ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Avui descobrir aquestes noves tècniques. Jo estic aprenent molt amb aquesta secció. L'any que ve presento també el FinArt.
Fantàstic.
Copiaré totes les idees que m'han anat dient.
T'hi esperem, eh?
I tant, i tant. On sí que m'hi trobareu és al FinArt i a tota l'audiència que ens està escoltant i que també us vindrà a veure a vosaltres i a les vostres obres. Moltes gràcies per venir i ens veiem aviat.
Moltes gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Gràcies.